migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si és tenir un problema o no tenir un problema. Va en funció de l'espècie que ens arriba. L'aldea global, allò d'estar hiperconnectats tant tecnològicament com comercialment, és a dir, que demanes un producte per internet a Xina i et ve des de Xangai, té la seva part positiva al comercial, com a usuaris, possiblement, però hi ha una part interessant que ja fa molts anys que passa, que és l'arribada d'espècies invasores que venen, doncs es colen al vaixell o es colen a l'avió o es colen allà i no es detecten i arriben aquí, queden alliberades i s'implanten al territori, un ecosistema que no és seu, però que si són prou fortes, doncs no només s'adapten sinó que el dominen i desplacen a les autòctones. Això com va? Tenim, per exemple, exemples greus de la vespa asiàtica, per exemple. És una d'aquestes espècies invasores que està aquí, que es lluita contra ella i que es cruspeix a les abelles. Això és un problema. Ja sabem la importància econòmica i d'ecosistema que tenen les abelles. Hi ha d'altres espècies que no són... O està per veure què faran. Tenim allò del muscle zebra, el delta, per exemple. I ara la darrera que s'ha localitzat és la formiga boja, que ja hem parlat uns quants dies d'aquesta, però avui l'analitzarem des del punt de vista d'ecosistema. Com ha arribat a Catalunya? Què està fent aquest animaló aquí? Des de quan està detectat? I s'hi ha arribat segurament per quedar-s'hi, perquè és molt difícil erradicar espècies invasores, és molt, molt, molt difícil. Però la part més important ja no és que arribi per quedar-se, sinó possiblement quin impacte té en el nostre ecosistema. Mireu, hi ha formigues a l'Àfrica, hi ha formigues que tenen un impacte importantíssim en el seu entorn. Fixeu-vos, la seva mossegada és tan potent que van per allà, mosseguen els herbívors i mosseguen els lleons i aquests animalons marxen. És un impacte directe perquè desplacen a tota la fauna, en aquest cas els herbívors i els lleons, es desplacen de la seva zona per evitar les mossegades. No és el cas de la formiga boja. Llavors està per veure què fa. La formiga boja competirà, desplaçarà altres tipus d'insectes. En principi no és perjudicial per la salut, vull dir, aquestes mossegades, vull dir, pels humans no seria transmissora de malalties, per què estarien bé? Però de cara a la resta, què farà? Doncs de seguida en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Benvinguts, soc el José Miguel Cruz i us dono la benvinguda a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. I parlo del temps, intentaré ser ràpid perquè és que no hi ha gaire... L'única cosa destacable, almenys fins dilluns, que començaran a baixar les temperatures, és això, precisament. Les temperatures molt elevades pel que tocaria per l'època. De fet, aquest cap de setmana esperem arribar, i fins i tot a superar en punts de ponent, els 30 graus. Esperem dies molt estables, i el responsable de tot això, el responsable d'aquesta alçada de temperatures, no hi haurà pluges, però el responsable d'aquesta alçada de temperatures és aquesta llengua d'aire càlid que ve des de l'Àfrica, i que no només es quedarà a Espanya, sinó que s'estendrà per bona part d'Europa. Aquest aire càlid vendrà molt acompanyat d'aquesta pols sahariana que darrerament ens visita i que els francesos i els alemanys també la cataran. No estan gaire acostumats, però ells la cataran. I una pols en suspensió que es veurà clarament tant dissabte i sobretot diumenge. Sobretot diumenge, el dissabte sobretot amb boires a la costa, i ja dissabte aquesta pols en suspensió. Les temperatures a l'alça i no s'esperen pluges. Almenys el Pirineu potser la setmana que ve, però ja serà una altra cosa. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon divendres, benvinguda.
Hola, bon divendres, Josep Miquel. Doncs tenim un matí que només hi ha avaries i accidents, i us mencionem els més importants. De fet, dos són de la matinada, un a la P7 a Barberà, en sentit Girona, hi ha un carril entallat i un quilòmetre i mig de lentitud, i a l'Ametlla de Mar també està pendent de ser retirat un altre camió, en concret en sentit de Barcelona, i un carril tallat i un quilòmetre i mig també d'aturades. Apareixen també retencions a la A2 a Sant Feliu, a la A27 a Tarragona, a la Pobla de Mafumet, i ara mateix també a la B23 a Sant Feliu, cap a l'enllaç amb la 2. Per tant, demanar-vos molta cautela i sobretot que conduïu amb molta prudència. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, que tinguis un bon cap de setmana.
Gràcies.
De seguida parlarem d'aquesta influència de les formigues boges aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra, i parlarem també de la jornada de portes obertes que demà té l'ESCOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, en aquest cas. Però abans de tot, que el número al que llames es el de Legalitas, es al que más llamas, pues seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete de merluza por solo 9,99 € el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'educació, i parlem d'educació en una professió que, ostres, que a més, els que som gourmets ens agradaria molt, el que jo em dedico això i ja m'ho estic repensant, però, ostres, atenció, perquè la professionalitat i la demanda és elevadíssima. Parlo de l'ESCOP, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, i que precisament aquest dissabte, si la voleu conèixer, i a més, us recomano, perquè he tingut l'honor i el plaer de conèixer per dintre l'escola i tot això, i és realment al·lucinant. I si teniu aquest cuc per conèixer l'escola, doncs el dia 6 d'abril, és a dir, dissabte, doncs tenim jornada de portes obertes. Parlem amb el director de l'ESCOP, l'Iñaki Gorostiaga. Iñaki, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel, com esteu?
Bé, molt bé, tenim jornada de portes obertes aquest dissabte.
Sí, estem divertits.
Sí, sí.
Avui, aquest dissabte. Doncs mira, la veritat és que la nostra filosofia de jornada de portes obertes és que els futurs alumnes facin un tast de lo que serà la seva professió. ¿Vale? Com bé saps, nosaltres cobrim els cicles de grau superior per ser directors de restauració, ja de restaurants d'hotels, i després els cicles de grau mig per ser cuiner, cap de cuina, sala, cap de sala o cap de pastisseria. Fem les tres línies, perquè al final, com bé saps, som l'escola del Gremi Hotels i Gremi Restauració, i la nostra obligació és formar els futurs líders del sector i cobrir tot el ventall que necessita. Per la qual cosa, què buscarem? Doncs explicar molt bé als pares la filosofia pedagògica de l'escola i els alumnes, que els alumnes facin un tast amb alumnes nostres del que pot ser una classe, inclús amb companys, futurs companys i professors, i fem una cosa molt divertida, que ve un professor de l'assignatura de lideratge,
sí,
que fa un joc amb els pares mentre fan el tast, de com jugar amb el menjar, el beure i el material al qual et portes el menjar a la boca, ja sigui metall, ja sigui fusta, que apareix a Barcelona i va estudiar amb mi a l'escola.
Sí.
Per la qual l'Alberto els hi fa una demo d'una hora de com jugar amb tots els gustos i com pot canviar que algú t'encanti o diguis que és repel·lent d'una manera super, super divertida. Després ho podeu repetir a casa.
Iñaki, escucha, si alguien se quiere apuntar a esta jornada de puertas abiertas, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Va allí precisamente a la escuela o a la web o se tiene que apuntar a algún lugar?
Pues mira, el sistema que tenemos para que la gente se pueda apuntar, porque los grupos son limitados, es más, tenemos un grupo a las 10 que ya está lleno, y tenemos otro grupo a las 11:30, ¿vale?
Sí.
Es a través de la web, que la web sería ESOP, que es E de escuela, S de superior, H de hostelería, o de Orense, B de Barcelona.com, y ahí entran en jornada de puertas abiertas y hacen un banner y se pueden inscribir.
Pues ya ja sabeu, la web es hop.com, es ESHOB, es hop.com. Allà trobareu doncs el banner per afegir-vos doncs aquesta jornada de portes obertes de l'ESCOP, que si és la passió, la cuina, és un lloc ideal, però com a sortida professional és un lloc ideal. És a dir, ideal per totes bandes. És així, eh? Iñaki Gorostiaga, director de l'ESCOP, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, eh? I dono fe de tot el que has dit.
Ja ho sé, i moltes gràcies per vosaltres. Vale. Vinga, una abraçada, que vagi bé.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así está la mar.
Parlem de flora, fauna, insectes. En aquest cas, de la formiga boja. Aquest animal o aquest insecte... Bé, no és que estigui boja la formiga, és que té un comportament erràtic i per això a l'anglès, perquè és un anglosaxó que li va posar el nom, en aquell moment diu, mira, parece que està loca, i ja se li va quedar el nom al pobre animal. Però no, és que estigui boja, és per al seu comportament en aquest cas. Deia que en principi això es va localitzar al port de Barcelona i pensaven que l'havien erradicat, però darrerament ha tornat a colonitzar, fins i tot ha arribat a la plaça Catalunya, ha tornat aquesta formiga. Mara Rodríguez, bon migdia, benvinguda.
Bon dia, Cruz, què tal?
Molt bé. Ja està aquí un altre cop aquesta formigueta.
Ha tornat. Després de 3 anys intentant erradicar-les, doncs han reaparegut focus de l'insecte a Montjuïc i a la plaça Catalunya de Barcelona, com tu deies. La formiga boja, l'espècie exòtica invasora que va arribar a Barcelona per primera vegada el 2020 i que es creia ja erradicada, ha reaparegut a diverses zones enjardinades de la capital catalana, una presència que, bueno, preocupa la Generalitat perquè l'insecte ja podria estar establert aquí a Catalunya. S'han detectat ja 7 de les 12 espècies de formigues invasores que reconeixen les normatives estatals i europees, encara que únicament 2 s'han catalogat com a establertes al territori, una, la formiga argentina i la formiga invasora de jardins.
I quan apareix per primera vegada? Jo abans estava comentant el port de Barcelona.
Correcte, i va ser l'any 2020. Va ser erradicada pocs mesos després i ja el 2022 no en quedava ni rastre. També es tenen registrades registres d'haver-se localitzat exemplars al 1998 al port marítim d'Almeria i el 2007 a les Illes Canàries, segons s'han indicat al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores.
Però clar, la gran pregunta que ens podem fer davant d'això és si és tan dolenta aquesta formiga.
Hi ha diverses opinions. D'una banda, el Departament d'Acció Climàtica va emetre un informe divendres passat avisant que la presència de la formiga boja junt del port és una mala notícia i que aviat els tècnics doncs, prospectaran noves zones per determinar si es considera la formiga boja com una espècie oficialment establerta. Igualment, amb la informació que es disposa fins ara, l'espècie no és gaire agressiva amb les formigues autòctones. I en alguns punts, fins i tot, s'ha comprovat que pot coexistir amb altres formigues locals, encara que pateixin algun tipus de retrocés. I, de fet, com tu deies, no, el sobrenom de boja no és per la seva violència, sinó perquè camina fent toms esquerra i a dreta amb un moviment doncs, erràtic, a diferència doncs, de la majoria de les espècies que caminen rectes. De fet, es calcula també que aquesta família d'insectes pot recórrer aproximadament fins uns 30 quilòmetres diaris. I, bueno, una altra dada, per localitzar-la cal conèixer el color que té, que és com un marró fosc tirant a negre.
Mira, pobra formiga, que l'inventor amb tota la crueltat li va dir, mira, sembla que està boja en aquest cas, no? Bé, és virulenta?
La formiga boja no és virulenta com a tal. A les ciutats és difícil que entri a l'interior dels edificis perquè, bueno, necessita ambients exteriors semblants als tropicals i tampoc mossega. Així doncs, més enllà de petites molèsties als parcs o a places on estigui, realment no té res de perillós.
Bé, suposo que l'objectiu és erradicar-la, no? Seria un objectiu clar?
Bueno, igual que abans, és complicat i n'hi ha opinions de tota mena, no? Alguns experts asseguren que a la formiga boja, un cop expandida fora del port d'aquí de Barcelona, cal prendre-la com establerta a Catalunya perquè és difícil d'erradicar-la si espera el control de la primera colònia. Per tant, sostenen que cal aprendre a viure amb ella i que el medi s'adapti a la seva presència. Bueno, doncs perquè mesures com les que es van prendre al port amb solucions molt agressives en un lloc on només hi havia la formiga boja, ara matarien a la resta dels insectes que coexisteixen amb l'espècie invasora. Tot i això, el catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Joan Pino, discrepa d'aquesta opinió i ha remarcat, de fet, que encara que no hi hagi motius per generar alarma, és el moment perfecte, perdó, d'erradicar aquesta espècie.
Doncs parlem precisament, que ens expliquin aquestes qüestions, amb el director tècnic de Bionet, el senyor Roger Vila, que el tenim al telèfon. Roger, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
I ja tenim l'animal aquest, la formiga boja, per aquí, per Barcelona, en aquest cas, per Montjuïc, per Port. I això és bo o és dolent?
En principi és dolent, perquè sempre que ve una espècie exòtica i, a més, invasora. Exòtica vol dir que ve de fora, i invasora vol dir que provoca danys a les zones on apareix. Sempre és mala notícia. Ara, dintre de la mala notícia, tampoc és d'unes espècies que hi hagi una preocupació alarmant.
Quins beneficis pot portar una espècie com aquesta?
Bueno, beneficis més aviat cap.
Ah, vale.
Cap. El que passa que sí que, al revés, els perjudicis que porta ens poden preocupar tres tipus de perjudicis. Per la salut pública, vale? Però aquest no ens preocupa, perquè en aquest cas ni pica, ni mossega, ni transmet malalties, ni res. Ens podria preocupar perquè generés pèrdues econòmiques enormes, vale? Que llavors també seria molt greu, com ha estat passant durant un temps amb la vespa asiàtica sobre les abelles i tot això, que això seria molt preocupant, però tampoc és el cas. I simplement, efectes de biodiversitat, és una nova espècie de formiga que competeix pels recursos amb les formigues d'aquí. I, per tant, els roba recursos i les merma. I, per tant, fa competència i les perjudica. I aquest és el factor que hem d'acabar de veure com es va implementant, com es va naturalitzant, sí, i quins efectes té. Que, a priori, a diferència d'altres formigues exòtiques i invasores que desplacen totalment, és a dir, allà on són no hi ha cap altra formiga, en aquest cas ja hem pogut veure que de moment conviu amb 5 o 6 espècies de per aquí.
És a dir, que en principi no les erradica, per dir-ho d'alguna manera, no?
Exacte.
No les erradica.
La preocupació no és supergreu, perquè, bueno, sembla que ens haurem d'acostumar a la seva presència i ja està.
Bé, quin paper juga una formiga, ja sigui boja o com aquestes, dins d'un ecosistema?
Bueno, clar, les formigues fan funcions molt importants, en l'ecosistema. Són capaces de pol·linitzar, de dispersar llavors, de controlar depredadors, en fi, fan el seu paper com qualsevol altra espècie en un ecosistema. I el problema és veure com poden interactuar, ja no només amb altres formigues, sinó això, sobre fauna que puguin depredar, etcètera, etcètera. Fa poquet va sortir una publicació molt curiosa de que hi ha una espècie de formigues a l'Àfrica que arran d'anar picant els herbívors seiant i que els herbívors per les molèsties marxin, han desplaçat els lleons. Vull dir que a vegades una formiga petiteta pot tenir un impacte molt gran, no? Llavors això és el que hem d'acabar de veure, que pot acabar passant aquí.
Ostres, interessant això. Bé, imaginem que, pel que sigui, el temps ens diu que aquesta formiga no és bona per un ecosistema. Ja sabeu que els ecosistemes són molt delicats i si falla una petita peça, doncs això pot tenir una repercussió, com estava explicant el Roger, molt important, no? Si cal erradicar-la, es podria fer?
A dia d'avui és molt difícil. De fet, aquesta formiga la vam detectar el 2020 al Port de Barcelona. I en el seu moment es va trobar en una rotonda d'una via gran, però que era una via poc transitada per persones, gairebé nul·la, i que també a nivell de biodiversitat, al final, al ser tot un lloc pavimentat i a més, no tenia interès. Allà vam poder fer un tractament agressiu amb insecticides i l'hem erradicat allà. ¿Vale? No l'havien detectat a cap altre lloc més. Llavors, durant el 2022 i el 2023, vam anar fent censos per comprovar que no hi hagués, perquè en bibliografia científica sempre ens esperem 2 anys a dir que hem erradicat. Hem d'assegurar que realment no hi ha la seva presència. I quan anàvem a comunicar que l'havíem erradicat del port i, per tant, havíem aturat una via invasió, va ser quan es van notificar que hi havia més punts de presència, doncs, a cementiri, a uns jardins i fins i tot a plaça Catalunya. En aquests altres llocs, l'extensió que ocupen és tan gran i ja són zones ajardinades, zones on el tractament que podem fer té un impacte, que parlem de que és gairebé impossible. No es pot fer, no sé que surti un producte molt dirigit que només els agradi amb elles i que només les mati amb elles, que llavors sí que ho podríem aplicar i això no existeix, si no és impossible erradicar-la. Per això ja parlem de, amb aquestes espècies exòtiques, de naturalització, és a dir, d'un procés en què es vagi acostumant l'ecosistema a la seva presència, es generin noves xarxes tròfiques i noves interaccions, i a partir d'aquí aprenguem a conviure amb ella.
Doncs, senyor Roger Vila, responsable tècnic de l'empresa de bioseguretat Bionet, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que s'has donat, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per l'interès, que vagi molt bé.
Gràcies. Doncs, ja ho sentiu, ha venido para quedarse. Estem a punt d'arribar a dues d'aquest migdia. De seguida actualitzem titulars de la jornada d'avui divendres aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
El Hotel Eurostars Gran Marina abre sus puertas para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado de marzo y abril, a las 8:30, podrás asistir a un tributo a las grandes arias interpretadas en directo mientras disfrutas de un cóctel en un espacio exclusivo. Además, podrás completar la noche con una cena de lo más especial en el restaurante del hotel. Ven al Eurostars Gran Marina Hotel y vive una noche única.
En Flexicar, muchos cars.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia, d'aquest divendres dia 5 d'abril, és el moment d'actualitzar els titulars més destacats de la jornada amb el Carlos Losada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, comencem amb el terratèmol laboral i també sanitari, que s'ha desfermat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El centre ha decidit no renovar els contractes de 200 treballadors eventuals amb l'excusa de la retallada pressupostària de 33 milions d'euros. I és que des del Departament de Salut fa unes setmanes es va demanar als grans hospitals catalans una frenada en les contractacions temporals en solidaritat amb els centres més petits. Els sindicats ja han aixecat la seva veu, alerten que la retallada afectarà a la qualitat assistencial i també han remarcat que aquesta disminució de personal la notarem sobretot quan arribi l'època d'estiu. Estarem també a Lleida. Hi ha 11 detinguts, atenció, per simular casos de violència domèstica. L'objectiu, poder obtenir papers de residència a Espanya. El Sergi Tor ens explicarà com funcionava aquesta organització delictiva. I en un altre operatiu policial, els Mossos han desarticulat un grup de delinqüents especialitzat en furts a supermercats d'arreu de Catalunya. Els articles sostrets es venien en dos súpers ubicats a l'Hospitalet i també a Cornellà. I fa temps que el petit comerç pateix una lenta desaparició, una lenta davallada, i un exemple són les sabateries. Avui s'han fixat en aquest sector. Avui t'explicarem que les dades del Cens Comercial de l'Ajuntament de Barcelona referides a les sabateries doncs indiquen que una de cada cinc van tancar entre 2019 i 2022. És a dir, en 3 anys van abaixar la persiana al voltant de 200 establiments. Sabrem què passa en concret en tot aquest sector de les sabateries de la ciutat de Barcelona.
Carles, moltes gràcies.
Doncs vinga, que vagi bé. Bon programa, adéu.
És curiós que Catalunya és la comunitat que més trams d'impostos propis té, 15, i és la que retalla en sanitat i educació, també. O sigui que aquí és una d'aquestes coses que...
Grinyolen per tot arreu.
Que es plantegen moltes preguntes.
Molt bé. Parlem del Converses, si et sembla,
I tant, perquè demà dissabte, a partir de les 12, tenim el Converses que tenim.
Estarem al restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, com sempre. La convidada d'aquesta setmana serà la senyora Alicia Romero, que és la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya i també la número 2 de la llista socialista a les eleccions del 12 de maig, que les tenim aquí mateix, vull dir, un cop passin les basques, que estan a tocar, doncs ens toca les catalanes, i quan acabin les catalanes, veurem què passa amb les catalanes.
Les europees.
Les europees, però abans jo crec que tenen molta més transcendència les catalanes per tot el que hi ha a nivell nacional.
Sí, sí.
El resultat d'aquí pot marcar també el futur del govern central. De tot això en parlem dissabte, demà a les 12 amb la senyora Romero.
El Converses. Escolta'm, Carlos, gràcies.
Vinga, vagi bé, adéu.
Doncs l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Esperant eleccions. Les basques, les catalanes, les europees i les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol.
Tenemos trenecito de elecciones
i escolti, anem a veure. Ha començat la cursa electoral,
Carlos Herrera.
Cursa electoral.
Herrerita el tenim allà,
I el nostre candidat, Herrera Carlos, presidente de ustedes, tant de bo, doncs, sigui l'escollit pel futbol espanyol per conduir els destins de la ciutat del futbol de les Rozas.
Doncs sincerament et dic, i encara que ell estigués aquí davant també ho diria, o encara que no estigués aquí davant, és un bon candidat, És un bon candidat, mirando lo que hay, dius...
Aviam...
Escolta'm, almenys la part més important, que és la part de possible o presumpta corrupció que hi pot haver a la federació...
És tan evident que cal obrir les finestres
home,
i ventilar...
Home.
És tan evident...
Home.
Però escolti, miri, per evidències,
sí.
I per sensatesa i per coherència, Lamine Yamal,
sí.
El jugador del Barça, ha parlat pels companys del Mundo Deportivo en una entrevista i ha dit una cosa molt assenyada. Seria una imprudència combinar Eurocopa i Jocs Olímpics. I que el més normal seria que jugués l'Eurocopa i que, doncs, evidentment, quedés, no direm fora de la cita olímpica, però sí que, per prudència, doncs, una de les dues grans competicions de l'estiu no la jugués al davanter del Barça, que, insistim, en aquesta entrevista, doncs, està una mica en la línia de la resta del vestidor del Barça, Que si continua Xavi, doncs, perfecte, no passa absolutament res i que l'equip ha sapigut donar aquest punt d'inflexió, aquest clic, des que el tècnic va dir que el 30 de juny marxava. Un Barça que està esperant el partit davant del Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que juga demà Lliga a casa contra el Clermont, per tant, avui roda de premsa de Luis Enrique, i per tant, doncs, un nou test per veure com està el rival europeu del Futbol Club Barcelona, perquè recordem, aquest cap de setmana no hi ha Lliga a primera divisió. Sí que n'hi ha a segona. Diumenge, Espanyol Albacete a Cornellà.
Estarà Braithwaite o no? Perquè és una d'aquestes...
No ha entrenat.
És una peça clau,
darrerament. Ha entrenat. I ara faré un next coming. La resposta a la seva pregunta, des de les 3 i 5 de la tarda, de la mà del Quique Iglesias, que ha cobert la roda de premsa del tècnic blanc i blau, Manolo González.
Molt bé.
A segona divisió, demà, Eldense Andorra. Debuta Ferran Costa a la banqueta del conjunt del Principat, amb la missió evident de salvar l'equip del Principat.
Sí.
I el que dèiem, demà, la final de la Copa del Rei.
És la gran cita esportiva
Atlètic de Bilbao, sí, sí. Mallorca. Ja veurem si la cosa acaba en Gavarra o en Enciamada. Ja veurem com s'acaba.
L'Atlètic és el favorit, en principi surt com a favorit, no?
Fins que no va arribar al Barça, l'Atlètic era el rei de copes.
Correcte.
Fins a aquesta època que el Barça va enllaçar diversos títols de Copa del Rei, home, és el gran favorit. Per exemple, ahir li preguntaven al tècnic del Mallorca, Javier Aguirre, escolti, ens imaginem la final amb l'Atlètic atacant i el Mallorca defensant. Clar, tenen vostès raó, estan en lo correcto. Clar, perquè al revés no podria ser, no? Per favor, demano. Hi ha 25 punts de diferència a la Lliga entre Atlètic de Bilbao i Mallorca. I a més, avui també tenim un Bèlgica-Espanya.
Però és un partit a un sol partit, i això sempre pot passar qualsevol cosa. És veritat que hi ha un favorit, però un sol partit, ojo peligro, eh?
Aquesta és la màgia de la Copa.
Correcte.
Però vaja, l'aposta, la lògica, eh? Si fem la travessa amb la lògica,
sí, sí,
de tota la vida, el guanyador seria l'Atlètic de Bilbao. Si volem fer pasta, doncs mira, apostaríem pel Mallorca. I a més, el que li deia, Bèlgica-Espanya, selecció femenina espanyola de futbol, classificatori per la Eurocopa. En bàsquet, ha vist vostè el triple de la Provítola?
Oh, però triplazo que ni se mueve la red. O sigui, espectacular.
Xof,
triple, eh?
Xof,
eh? Brutal,
no,
eh?
No toca l'anella, eh? Xof.
Cau. Brutal, eh?
No, ni sembla que es mogui la xarxa de la cistella del Maccabi. És un triple molt important, perquè el Barça ja està matemàticament als playoffs de la Eurolliga. Cal veure cap a on cau el factor pista. Molt probablement factor pista a favor, però s'ha de rematar a l'última jornada de la fase regular. I abans estaran ocupats els nanos de Roger Grimau perquè hi ha clàssic contra el Madrid diumenge al Palau Blaugrana. Per cert, la matinada de dissabte diumenge, Memphis Grizzlies retira el 33 de Marc Gasol.
Moment emocionant, no? Pel...
Sí, senyor. I en handbol, l'apunt passa pel Paris Saint-Germain. Sí, també pel Paris Saint-Germain, que també serà rival del Barça als quarts de final, sí, també, de la Lliga Europea d'handbol. PSG-Barça a la Champions, PSG-Barça a la Lliga Europea d'handbol. Que no falti el PSG-Barça.
Correcte. José Luis, moltes gràcies.
Sí, el PSG d'handbol no l'entrena Luis Enrique.
No, això segur que no. En aquest cas no, eh?
Correcte.
José Luis, gràcies.
Cuida't. Bon cap de setmana, senyor.
Igualment, que ho gaudeixis.
I feliç nostàlgia.
Gràcies, adéu. Així sigui la vida. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem totes aquestes informacions esportives de casa a l'Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem del Piano Clown Concert que estrena demà a l'Aquitània, al Teatre Aquitània. Tindrem aquí el Carlos Bianchini per parlar del tema. Però abans, saps que pots tenir l'estiu de la teva vida? Juanes, Patti Smith, Rumors of Fleetwood Mac, Luz Casal, Sopa de Cabra, Vanessa Martín, Joan Dausà, Taburete, El Canca, que és el que suena, Mica, Diana Krall. I el dia 25 de juliol, Luis Fonsi, que darrerament va ja confirmar la seva assistència a les nits de Barcelona als Jardins del Palau de Pedralbes. Un cartell que no te l'acabaràs per gaudir i fer d'aquest estiu 2024 el millor estiu de la teva vida. El festival que farà brillar el teu estiu. Pots aconseguir les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com. nitsdebarcelonapedralbes.com. I ja saps, a brillar, que és estiu.
Puede que sí, no lo sé. Hay muchos inconvenientes, pero aún así, ¿sabes qué? Me quedaría por siempre.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre Alquiler Seguro.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Bueno.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, El Hombre del Oeste con Gary Cooper. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Dissabte s'estrena al Teatre Aquitània el Piano Clown Concert. És un espectacle que... on està el mànager, el pianista i compositor barceloní, el Carlos Bianchini, que el tenim aquí amb nosaltres. Hola, Carlos.
Bon dia.
Com
bon
m'agrada el teu cognom, Bianchini? Molt italià, això.
Bianchini, Bianchini. Sí, s'escriu amb CH, però,
sí.
En italià és
jo Bianchini. Jo ho he castellanitzat a saco sense cap mena de pietat.
No et preocupis, perquè a mi sempre em diuen Bianchini. Quan dic que és Bianchini m'ho escriuen en Q o en dos T's.
Bianchini. Escolta'm, explica'ns una mica perquè tenim estrena el dissabte. Què consisteix aquest Piano Clown?
Pues bueno, molt content de presentar aquí, per fi, a Barcelona, un espectacle que va vam estrenar el 2021 en el Festival FITCAM, a Montmeló, i, bueno, ha recorregut ja pues, tot l'estat espanyol, ha estat a Portugal, ara va cap a França, però Barcelona, que és la meva ciutat natal, pues, encara no havia tingut l'oportunitat de presentar-ho, no? Llavors, pues, a l'abril, tots els caps de setmana, dissabtes i diumenges, pues, el presentem. És un espectacle que faig amb l'Arnau Lobo,
sí.
I tot és la música meva, jo soc pianista-compositor,
sí.
I el que hem intentat fer, pues, és agafar aquesta dimensió amb el teatre físic a través del clown, no? I, bueno, és una història pues, d'un concert, no? Perquè és el Piano Clown Concerto, són com els meus concerts que faig als recitals clàssics, però amb una clau una mica per tots els públics, sobretot dirigit pels públics familiars, que amb aquest tipus d'activitats, aquest tipus d'espectacles, intentem apropar el gran públic, no? a la música clàssica, la música de nova creació.
És difícil, això?
A veure...
Perquè quan parlem de música clàssica, i aquí has donat un bon què, i és una gran pregunta, una gran pregunta que ens podem fer. Quan parlem de música clàssica, tothom se li ve Bach, Beethoven,
sí.
Mozart, però hi ha música clàssica nova?
Clar,
i si és nova, és clàssica?
Clar. Això són els termes que... A veure, si anem a la part acadèmica, no?
Sí.
És música contemporània, no? Perquè s'està fent música contemporània. El que passa és que l'estil de música contemporània generalment va lligat a la música d'avantguàrdia, no? O sigui, ja amb tècniques de composició doncs, dodecafonistes, atonals o una mica més transgressores, no? Però, clar... també estem els compositors que en el segle XXI composem, però de manera diatònica, no? De manera tonal. Vull dir que tu escoltes, per exemple, tots els meus programes, la meva música doncs és com Rachmaninoff, és com Chopin, no? És una música molt, molt romàntica del segle XIX, principis del segle XX, no? Però, clar, és contemporània. Però a vegades quan dius contemporània, no? La gent et diu ostres, no?
Això
jo, clar, jo vaig anar a un concert de contemporània, no? El pianista acaba de tocar amb piano estendido, que es diu, no? O sigui, no per les tecles, sinó per la cua. No? Que això també ho hem fet, no?
Però... El piano estendido és aquest de cua, no? Aquest
piano estendido...
Típic que tenim a la ment, no tòpic.
Sí. Tu tens un piano de cua, no? Que tens la cua i tens les cordes allà, i a vegades el pianista s'aixeca i toca per dintre les cues per fer textures sonores, no?
Sí.
I això és com molt contemporani, no? I està maquíssim. Però en aquest cas és tot música que tu pots sentir-ho com si fos música de Chopin o de Schumann, no? Per això molts cops a vegades sorprèn, perquè a mi quan m'han programat un concert, inclús dintre d'algun cicle de jornades de música contemporània, la gent ha vingut, ostres, doncs m'ha agradat molt, no? I a baix d'un paraigües que és un argument, no? I és una història. A més, la història del Piano Clown, tinc que dir que l'argument també és original, i és una història que, sobretot nosaltres, quan encarem espectacles per a aquest tipus de públic, hi ha dues opcions. Una que jo no he acostumat a fer, que és agafar un conte, no? Los tres cerditos, m'ho invento.
Sí.
I llavors ho fas musical, i llavors ho fas, tothom coneix el conte, i
teatralitzat, en aquest cas.
Però en aquest cas és una història també d'autor, vull dir, és una història nova. Llavors, en aquests casos, com el Piano Clan, a mi m'agrada que el públic vagi descobrint la història, no? Es vagi ficant, que de fet és, són dos personatges. Bueno, jo faig el personatge de pianista-compositor, vull dir, jo faig el meu
personatge. Tu fas el teu, tu fas el meu. Fa el teu,
eh? Jo és un pianista que va fer un concert. El que passa és que té una figura, un clown, en clave de clown, que és com l'ajudant que està preparant tot, està preparant el públic, les butaques, abans d'arribar, quan arriba la gent, no, el piano, que estigui tot net, tot polit. Llavors comença el concert, surt el pianista, però el clown és un personatge ja bastant excèntric, no, que, ostres, això de que toca el piano i que la gent l'aplaudeixi li agrada, no? I llavors ell intenta tenir una figura que com més protagonista va donar el concert acaba sigut una miqueta surrealista. Lo important d'això és que a través del teatre objectes, perquè tot surt objectes, comença l'escena amb un piano i una maleta i acaba tot l'escenari ple d'objectes que surten del piano, no? És aquesta metàfora del piano, de l'imaginació, de la creativitat, pot sortir qualsevol cosa, no? I llavors, durant l'espectacle i al final de l'espectacle, en un moment àlgil, acaben els dos fent música amb un instrument nou que ha fet amb els objectes el pianista i el clown, no? I llavors, també hi ha una moraleja aquí, no? De dir que dos perspectives molt diferents i dos personatges molt, molt diferents i molt en la distància,
sí,
arriben a un punt comú, pues molt bo, no? I que al públic li agrada molt, perquè realment el públic aquí enganxa molt bé.
Doncs serà ja a partir d'aquest dissabte dia 6. Fins quan esteu al Teatre Aquitània?
Pues estem tots els caps de setmana, són 4 caps de setmana, i fem dissabte tarda, em sembla, que són les 4 de la tarda, i diumenge al dematí, si no me'n recordo malament.
Sí, t'ho dic, dissabte és a les 4 de la tarda i diumenge és a les 12 del migdia.
A les 12 del migdia, sí, correcte. Sí, sí. Llavors fem tots els dissabtes i diumenges, el mes d'abril, al Teatre Aquitània, que està al carrer de Sarrià, i res, convidar a tothom a que vingui a conèixer Piano Clown i a viure pues, una història molt tendra, ple de matisos i sobretot pues, amb música en directe. No?
Doncs ho gaudirem ja des d'aquest dissabte al Teatre Aquitània. Aquest dissabte s'estrena aquest Piano Clown Concert. Carlos Bianchini, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me.
I és el que, per cert, vols vendre el teu cotxe? Ara de seguida parlarem de cinema, parlem de música, i ara de seguida parlarem de les recomanacions de cinema del cap de setmana amb el Teix en Cau. Però si vols vendre el teu cotxe, hi ha un nom. Recordmotor.com. Perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, record amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassen el cotxe amb 200 euros de més. Així que ja ho saps. Visita recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Record fàcil la resta. I de seguida parlem de cinema, aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta, ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores, gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Levantaremos al sol. Nos perderemos todos.
Un moment de la vida que ens hem d'enfrontar que l'entreteniment cada cop és... Necessitem més. És una qüestió que no té un límit. Per això hi ha pel·lícules que estan pensades per això, per gaudir i entretenir d'una manera que no et deixi indiferent. I per això tenim aquí amb nosaltres avui un divendres més el Taishan Kao, l'home que és capaç de veure coses que ni Hulk seria capaç. Primero porque no lo entiende y es verde. Él no, todavía. Taishan, bienvenido.
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus.
Com estàs? Molt bé.
Avui et porto cinema i sèries, però amb un fons, amb un rerefons força reflexiu.
Ah, molt bé.
Així que estarà, doncs, colindant a l'actualitat.
Molt bé, és una qüestió cultureta, i de què es tracta?
Sí, és una mica cultureta. Mira, el primer que et vull dir és que si anem a el que abans era HBO i ara és Max, doncs trobarem un documental força interessant que ens parla de lo que és les fake news i doncs parla del que va ser el judici als Estats Units contra el que és la desinformació, contra el portal més important de desinformació que hi havia allà, dirigit pel senyor Alex Jones, que es diu Infowars, i el documental es diu La verdad contra Alex Jones, que no sé si tu te'n recordes del cas.
Sí, tinc ara mateix que em faig una referència, sí. Sí?
Doncs, per qui no ho sàpiga, doncs, als Estats Units hi va haver una matança d'aquestes d'institut a la localitat de Sandy Hook i... El senyor Alex Jones va dir que això era un muntatge, que totes les víctimes eren actors, que els pares de les víctimes eren actors i que doncs, això doncs, es feia doncs, per, sobretot per el lobby doncs, antifusells, antiarmes. No?
Et dic una cosa, tot això, sí. A més, aquest argument de que quan passen aquest tipus de coses és un argument manit i repetit. Mira, no són actors perquè aquesta víctima és la mateixa. És aquestes coses cruels que veus en fake news, eh?
Sí, i que entra dins de lo que és la conspiranoia, no?
Correcte.
I, doncs, clar, amb aquestes coses potser hi ha uns límits, no? Clar, perquè el judici el van començar, doncs, els pares de les víctimes, perquè, clar, o sigui, això
sí, que s'havia passat.
Fer molt de mal, molt de mal, i, doncs, al final el senyor Jones va perdre i va tenir que fer una indemnització de gairebé 1.000 milions
de dòlars.
De dòlars, o sigui, que poca broma.
I tant.
Ens anem a Netflix i trobem, doncs, estrenada fa molt poquet, una sèrie molt interessant que es diu Ripley i està protagonitzada per l'Andrew Scott, que és un actor, doncs, british de caràcter, que està a l'altura del Benedict Cumberbatch, el que passa és que no té tanta popularitat. De fet, va ser el Moriarty a la sèrie de Sherlock, on feia d'antagonista del protagonista, o sigui, van compartir doncs, escenes i sèrie, però també l'hem pogut veure doncs, com a dolent a la sèrie, a la sèrie de pel·lícules de James Bond, concretament a 007 Spectre, amb el Daniel Craig, i ara arriba doncs, a aquesta sèrie Ripley a Netflix, que és una minissèrie on, en blanc i negre, molt elegant, amb un protagonista doncs, força carismàtic, que està una mica encasillat en els papers de dolent, perquè té una cara, doncs...
Que encaixa en el paper de dolent, no?
Inquietant, ambivalent, que pot ser un riure, però que no t'acabes d'enrafiar, no? Però, doncs, fa aquest paper que... és l'adaptació d'una saga de novel·les de la Patricia Highsmith amb un personatge que ja van portar a la pantalla a la pel·lícula A pleno sol, protagonitzada per l'Alain Delon, i també als anys 90 amb el talento de Mr. Ripley, que potser la coneixes, que sortia el Jude Law, la Gwyneth Paltrow, i el protagonista era el Matt Damon. Doncs ara tenim aquesta nova versió que és molt, molt interessant. Per acabar, doncs, amb aquesta línia d'una mica social, política, política, doncs acabarem amb una comèdia que a tu segurament t'agradarà molt, no sé si l'has vist o no, i que la podem trobar a diferents plataformes, però que jo, per exemple, sempre a vegades recomano anar a les biblioteques públiques i agafar doncs, material.
Aquesta és una bona recomanació, home, anar a la biblioteca.
Anar a la biblioteca i agafar doncs, en format físic els DVDs, que en tenen molts, i la Diputació de Barcelona i doncs, les biblioteques de Catalunya tenen una còpia de El Dictador.
Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer. No me lo creo ni yo.
En sus marcas, preparados.
Aquesta peli l'he vist.
L'has vist.
És boníssima.
És boníssima.
És una risa, és una risa. Està molt... Passes una molt bona estona a veure aquesta peli.
És molt divertida i està... Bueno, és una pel·lícula de l'any 2012, que sembla que sigui de fa 4 dies, però encara està vigent el seu discurs. Està dirigida pel Sacha Baron Cohen i amb el seu humor absolutament corrosiu, en el qual doncs, fa el paper del dictador d'un país de l'Àfrica, doncs, colindant amb l'Orient Mitjà, i que és un dictador d'un país que té doncs, forces reserves petrolíferes i doncs, té el
és
poder...
És un dictador absolutament excèntric que pot ser perfectament passat la fotografia d'uns quants dictadors contemporanis.
És un compendi de dictadors actuals, sobretot doncs, fa referència al Kim Jong-un, però se'n riu de tothom i se'n riu de lo que són els dictadors, però també se'n riu de lo que són les democràcies, que estan a l'altre extrem, i sobretot el que vol fer és arrambar contra tot el que és políticament correcte. Fins i tot, fixa't on arriben els límits, que es fica amb les hamburgueses de quinoa.
Sí, sí, es fica
amb les hamburgueses de quinoa.
És una pel·li que es fica absolutament en tot.
És terrible, és terrible. Doncs, clar, o sigui... és una paròdia, una exageració de lo que són les dictadures i tot lo que és l'ultradretra, no? Doncs tota la falta de drets humans i lo que sigui, però clar, a l'altra banda tenim un altre extrem que és doncs, lo que es diu l'esquerra woke, no? Amb tot lo que és el feminisme, la inclusió de gènere i tal, i llavors ell lo que fa és ficar-se amb tothom. No, és una mica suïcida perquè no vol sortir doncs, viu de lo que és la cancel·lació d'avui en dia, etc. etcètera.
Sí, sí.
I doncs, però clar, o sigui, en certes coses doncs té raó, perquè doncs no és bo cap extrem.
No, els extrems mai són bons.
I
mai.
El que fa doncs això, és riure's de tothom, que és el que s'ha de fer.
Doncs Tyson Cao, escolta, moltes gràcies i que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, Josep Miquel.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trinidad. Días debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
A punt d'arribar a les dues, és un bon moment per pensar un menjar. La Cabrera Barcelona és un bon lloc. La Cabrera Barcelona, si t'agrada la carn, és un lloc que no pots deixar escapar. Al carrer Diputació 239 de Barcelona, això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. És la Cabrera Barcelona, originari d'Argentina, de Buenos Aires, creat pel xef Gastón Ribeira. És una experiència única pels amants de la carn. 93 878 32 30 o per Google Maps, la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda i un millor cap de setmana.